l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, aquest programa número 27 de la temporada per debatre durant una horeta i mitja al voltant del futur del Centre d'Esport Sabadell i, evidentment, també del passat dels partits més recents del conjunt arlequinat, que, evidentment, l'últim com a tal ens va deixar un regust amarg. Han passat dos dies de l'empat que va marcar el Teruel a última hora, la nova Creu Alta, que ens va deixar un mal cos, més enllà a nivell classificatori, perquè el Centre d'Esport Sabadell no ha pogut sortir d'aquesta zona de descens, ni que sigui ara mateix a la classificació tal i com la veiem, perquè després ho explicarem i ho hem explicat avui també a l'Hotel Suís, ho ha fet l'Adrián Arroyo. El Sabadell, si s'acabés avui la Lliga, estaria fora del descens, però són combinacions a baraja entre quatre equips, etc. Però bé, ens va deixar mal regust aquest partit perquè durant molts minuts el Sabadell va anar per davant en el marcador, perquè va tenir l'opció de sumar els 3 punts contra un rival directe d'aquesta zona baixa, perquè continua insistint en aquesta zona de descens i perquè també ha deixat peatges aquest empat contra el Teruel en forma de la lesió de Carles Salvador durant el partit i a la prèvia també de Sergi Maestre. En parlarem durant, insistim, la pròxima hora i mitja pràcticament aquí a Ràdio Sabadell, a l'antena de la 94.6, també al canal de Twitch, on estem connectats ja des de fa uns minuts, on us donem la benvinguda. Veig aquí ja un bon allau de missatges i on sempre us recordem que si participeu, doncs podeu fer com el Raúl Chao i guanyar un àpat per dues persones valorades en 40 euros a la pizzeria napolitana Maximus. Avui hi haurà sorpresetes, per cert, al voltant d'això també. De seguida ho comentarem. Abans, anem a saludar els tertulians d'avui. Edu Mesa, què tal, com estàs?
Molt bé.
I avui també s'estrena aquí el José de Besa. Què tal, José? Benvingut.
Doncs encantat per l'invitació, Pau.
Perquè m'expliqueu com teniu el cos. Sempre gairebé fem aquesta pregunta. Dos dies després de l'empat del Sabadell, que va marxar realment en un punt bastant més amarg que no pas dolç, de l'últim partit contra el Teruel. Ara que han passat dos dies, com s'ha paït això, Edu?
Bueno, la primera sensació va ser d'estar fotut, de nova oportunitat perduda, i ara que han passat els dies, doncs preparant una mica el cos pel que vindrà, que crec que serà un final de temporada molt mogut, que aquest final de temporada comparat amb el d'Olot, Olot era un camí de roses, era una altra competició, no era primera ref, i això, començant amb filosofia, a fer-nos la idea de que això serà molt complicat.
José.
Doncs, bueno, una miqueta com l'Edu, no? El cos no el tenim massa bé, no? Empipat, perquè al final quan fan un gol després del minut 80, doncs el cos et queda d'aquesta manera que estem dient, però sí que és veritat que encara que ens recorden el que va passar contra el Terol, els partits contra el Rayo Majadahonda, la Cultura, no, aquests minuts finals que acaben amb un gol del rival, doncs sí que és veritat que va ser un partit diferent, no, respecte a aquests dos, que estava més controlat. Aquesta vegada jo crec que pensava que acabaria la cosa com el dia del Real Unión, no? Amb 1-0, i va ser un gerro d'aigua freda. O sigui que, bueno, optimista, no? Però avui encara empipat.
De seguida llegeixo alguns missatges, però vaig amb aquesta primera reflexió que feies tu, José, i que la veritat és que estic força d'acord. No sé si l'Edu també coincidirà, però que, a diferència, és cert que el Sabadell ha perdut molts punts en els últims partits, de seguida farem quatre números també, però a mi em fa la sensació que el del dissabte va ser un desenllaç diferent del de la resta de partits. Jo també tenia aquesta sensació de partit controlat, sobretot per les ocasions que t'havia proposat fins aleshores el rival. No sé tu, Edu, si tenies també aquesta sensació. Potser el dia de la Culto, del Rayo Majadahonda, del Depor, veies com que el rival estava molt més a sobre, no sé.
Per mi hi ha un detall, que és la lesió de Salvador, que crec que també li dona una altra dimensió al partit. Tot i així, no el deixem de controlar, però el partit del Rayo Majadahonda, per exemple, és un partit molt dolent. És un partit que no acabes perdent, perquè la pólvora del Rayo és la que és. Però aquest sí que va ser un partit dolent. I fins i tot la derrota contra l'Arenteiro va tenir moltes ocasions també. No va ser un mal partit, tot i la derrota, comparat amb el del Rayo. El de fa dos dies, bueno, és un rival que no perdia fora de casa des de l'octubre, que venia una dinàmica molt bona, que a més crec que dels de sota, juntament amb els estats, dels que més està apretant, crec que ja, ara després en parlarem, però hi ha dues places per mi ja molt definides, que són per la SD i pel Rayo, i la resta, bueno, serà una lluita. Llavors, sí, sensacions diferents, però tot i així te'n vas amb el regust de que són tres punts a casa que dos t'han volat.
Va, llegeixo alguns comentaris i continuem parlant al voltant d'aquest tema. Per exemple, deia per aquí el Raül, encara emprenyat pel resultat de dissabte, els propers dos partits són claus, s'han de guanyar sigui com sigui, tenir tantes baixes no ajuda per res, necessitem sumar jugadors a la causa perquè amb 12 jugadors és impossible aguantar jornada rere jornada. Què més? Bé, molts comentaris que van amb el tema dels canvis, De seguida també traurem aquest tema damunt la taula. El Lluís diu, bona tarda, les notes les posem al juny, fins llavors tots a remar. A veure, un comentari més que arriba per aquí. El J. Busso diu, m'agradaria saber si recular per aguantar l'1-0 és una tàctica del míster o és un problema psicològic dels jugadors. Si és una tàctica, molt malament, senyor Cano, diu, ja hem perdut molts punts d'aquesta manera. I si és problema psicològic, també malament, diu, per no saber com revertir-ho, perquè fa molt que dura aquesta actitud. El Jordi aquí, en mode irònic, que diu que hem de proposar partits de 80 minuts, que l'equip està en quadre per les lesions, hem d'empènyer tots fins a l'últim dia. El Jordi coincideix també que els jugadors estaven fosos a la segona meitat, llàstima del gol final. El Cristóbal deia per aquí que tampoc en tenia massa els canvis a 6 minuts del final. I el Murci diu que ni casualitat ni mala sort, l'equip està mort a partir del minut 70 i si a sobre no fem tots els canvis. Bé, molts comentaris que van en aquest sentit. D'entrada, anem a rematar el tema, insistim, d'aquests gols en els últims minuts, que per aquí deien que era o bé una qüestió psicològica o bé una qüestió de plantejament. A mi em fa la sensació, veient ara com estem fent a Twitch el resum del partit, aquesta acció en concret, el gol de l'Astuey, que no deixa de ser un, en aquest sentit, i fa lleig potser personalitzar-ho, però això és una manca...
És un error individual.
És un error individual, en aquest sentit,
Sí, a més, la mala sort ens acompanya que la Culto va tenir la mateixa jugada a favor a les gaunes, la mateixa, perquè és el mateix possible fora de joc que és, que no és, que per mi no és, ni el de la Culto ni aquest, però el de la Culto l'anulen i el que té en contra nostre no. O sigui, són aquests detalls, no? L'error de Toni Herrero, que portava uns partits molt, molt bons, de fet, a Fuenlabrada per a mi va ser dels millors, desencadenen això, igual que podia haver desencadenat en una passada més llarga i no hi ha més perill, no? Són aquests detalls que a vegades els tenim a favor i ara ens va tocar en contra, però jo no li donaria més transcendència més enllà de que no és ni planificació, ni pla de partit, ni res d'això.
A mi també em fa aquesta sensació. Entenc que pugui haver-hi gent que pensi de manera diferent, però veient com va anar el partit, no sé, José, tu quina sensació tens?
Crec que és inevitable recordar-se dels precedents, no? Al final és el cinquè partit on la segona volta on perdem punts, no? Els minuts finals són 9 punts, no? 4 partits que estaven guanyant i que al final s'acaben empatant, i el partit contra el Barça Atlètic, no?, que s'estava empatant i el perds. Hi ha paral·lelismes, sí, però sí que és veritat, com nosaltres estem d'acord en aquest punt, no?, que és que aquest partit estava més controlat. El dia del Rayo Majadahonda, doncs abans del programa, no?, parlàvem de que potser... A veure, no vull que soni crítica al Cano, perquè al final estem aquí gràcies, sobretot a ell, i quan prens decisions et pots equivocar, i a més, ara diré la meva opinió, bé, això no vol dir que tingui raó, no? Però, bueno, el canvi que va fer del Carles Salvador va sortir, va entrar el Dome...
Gualda va entrar en aquest sentit, no?
No, estic parlant del partit contra el Rayo Majadahonda.
Sí.
Contra el Rayo Majadahonda.
Sí, és veritat, és cert, a l'inici de la segona meitat per buscar una mica més de control en aquell partit. Sí, tota la raó.
I va buscar més control i al final no van guanyar aquest control.
Correcte.
I sí que van perdre una miqueta, doncs, de poder defensiu, no? I a més va ser un partit on el Rayo Majadahonda va pujar molts als laterals i atacaven constantment, i al final es veia que aquest gol del Real Madrid podia arribar, no? També el dia de la Cultural va ser una mica el mateix, no tant per bandes, filtraven més les passades, però ningú es va estranyar de l'empat de la Cultural, no? I jo crec que amb el Trevell no ha sigut així, ha sigut, bueno, doncs el que comentaves ara, aquesta errada del Toni Herrero. I el tema dels canvis, doncs és que jo crec que el que va passar, que el Cano va mirar la banqueta i bueno,
no tenia 5 fitxes del primer equip per completar els canvis, per fer els 5 canvis. Més enllà de que Cano ja ho ha comentat a més d'una roda de premsa, i també ho feia a La Coruña i a Castellón, no ets un entrenador de tocar tots els pals i fer tots els canvis. Això també ho vam viure amb Munir en el seu moment. També crec que hem arribat a un punt de la temporada, que queden 7 partits només, on ara fer crítica d'errors puntuals, que sí que va poder tenir Toni Herrero i de més, tampoc serveix de gaire més. Perquè, tot i així, tu ara canviaries a Toni Herrero amb la temporada global que està fent, especialment des que va arribar Cano, però jo no. Sí, jo si tinc que anar amb Toni Herrero el resta de temporada, ho signo. Vull dir, estem en un moment en quant a crítiques que ja no servirà de gaire més. O sigui, això és el que hi ha, i jo dic també a Òscar Cano en moltes rodes de premsa, o morim amb el que tenim, o si no passarem malament. O sigui, ens farem mal nosaltres mateixos. Els canvis no canviaran. L'Òscar Cano crec que no té un estil de futbol com el que estem veient, sinó que és futbol de supervivència. Va venir al novembre com va venir, a 8 punts de la permanència, que podien ser menys 11.
I amb la plantilla que tens.
I amb la plantilla...
El tipus de futbolistes que hi havia, més enllà del que puguis reforçar, eh?
I és diferent, jo crec que s'ha de separar diferències entre la planificació esportiva, que va ser molt dolenta, i el mercat. El mercat d'estiu va ser dolent, tot algun brot verd, com podria ser Moyano i de més, i el mercat d'hivern s'arregla tot el que no s'ha fet a l'estiu. No tenia un lateral dret, o sigui, podríem estar aquí, l'hora i mitja se'ns faria curta. Vull dir que també hem de ser conscients d'on venim. Ens hem de jugar tot amb això i si podem recuperar algun jugador més, doncs encara millor. Però és que ens farem mal a nosaltres mateixos. O sigui...
per aquí diuen que, per exemple, que el Molner diu que Herrero s'ho faci mirar, tots els gols als minuts finals és per la seva banda. L'Albert deia en aquesta línia el mateix, no? que sempre per aquesta banda. Gols calcats, a més, diu, si van prescindir de Carrion és perquè comptàvem amb Pau Fernández. Diu, per què no juga ni un minut?
Que es mengi aquest gol per Fernández, llavors de què estaríem parlant? Amb un jove, clar...
És difícil, eh? En un context com aquest, apostar per un juvenil, eh?
Per això dic,
és complicat.
Sense voler tapar l'error de ningú, que aquí ho hem dit clarament, però també ens sembla injust ara carregar contra Toni, quan és el jugador que et dona l'assistència a les gaunes amb el gol de Moyano, quan és el jugador que li posa una pilota de gol a Manel, que fa ja el minut 86...
Vull dir, no, l'últim partit de Fuenlabrada, sense anar més lluny, és qui posa també la centrada prèvia al primer gol de Vladis.
Per això et dic, o sigui, ens ho juguem amb Pau Fernández, tot i el talent que té el noi que no ho negaré, o tu jugues amb Toni Herrero, amb les assistències que porta, tot i aquest error puntual, el mal partit que va fer a Sestao, o sigui, això tampoc ho negarem. Però anem al que anem. O sigui, jo m'ho vull jugar amb Pau Resta, amb Toni Herrero, amb Moyano, que esperem que torni pel Tajonar. O sigui, de res ens val que ara critiquem aquest error, perquè és que ens farem mal.
Sí que és cert que és un avís a navegants, no? Segurament el gol. El que, no sé si la conclusió per tancar una mica aquesta carpeta és, sobretot, més concentració en els minuts finals per evitar coses com les que va passar l'altre dia, i tenir en compte també, en aquest cas, el context amb l'àrbitre d'aquell moment, perquè és cert que Toni Herrero reclama una falta, però has de saber, sí, també el criteri que ha fet servir el jugador. I que també el rival, a mi em fa la sensació, veient aquesta jugada del Teruel, que el rival havia estudiat per on li podia fer mal al Sabadell, no?, en els últims minuts, José.
No, és que si em deixes dir una cosa, abans estava escoltant l'Hotel Suís, no?, i l'Adri parlava d'aquesta jugada, i és indubtable que al final el Toni Herrero té una errada, eh? Però feia una cosa interessant, que és que potser després, en el moment de la centrada, hi havia massa distància.
Correcte.
Entre els centrals i els pivots, no?, hem de dir que aquests pivots eren el Dome i el Gualda, que no tenen aquest perfil, que poden tenir doncs el Maestre o el Carles Salvador. Llavors, tampoc és un atac cap a aquests pivots, però bueno, que és veritat que potser hi havia aquesta distància. I per què dic això? Perquè quan he escoltat això que deia l'Adri, doncs he pensat, bueno, hem de mirar una dada, i és el cinquè gol que ens fan aquesta segona volta, després d'un rebuig en qual o l'Hortolà o un defensa evita un gol i arriba a l'atacant del qui contrari i ens fa gol. Ha passat ja 5 vegades.
Un gol de segona línia.
Això mateix.
Vull dir, jo en tinc bastants de frescos, eh? Comentaves els 5, gairebé que els podríem anomenar un, sí, un rere l'altre, eh? Perquè...
Si vols,
vinga, fot-li, José, que vens amb els deures fets.
Sí, sí. Bueno, el Jordi Escobar, de la Societat Esportiva, sí, bueno, sí, Sociedad Deportiva Logroñés, sí, no? Sí. El tercer del Sestao, que és un llançament, sí, de falta, i el rebuig l'aprofita el Carbonell. La cultural, que no és l'Hortolà qui l'atura, sinó no sé quin...
Pau Resta, sí, que posa la cama. Sí.
I Alberto fa gol, l'Arenteiro, el tenim molt recent, no? El gol del Chacón, i el Torol, d'aquesta setmana. O sigui, en poquetes jornades, 5 vegades, que sempre és una pregunta, no? No saps si és el factor sort de que aquesta pilota doncs podia anar a un central del Sabadell i no cap a ells, o bueno, aquest nerviosisme, no? Que al final, davant d'aquesta situació que estem vivint...
Hi ha aquesta tendència de tirar els centrals dintre de la porteria, que és una tendència natural, i deixar aquest espai no en terra de ningú. Bueno, va ser un cúmul de situacions que, com diem, potser aquesta rematada en la rada de marcatge de Toni Herrero no arriba a ningú, com que arriba, com que Hortolà la bloca, no la va blocar... Bueno, al final el que fa mal és això, que són dos punts menys que ha perdut a casa, que s'acumula, que són a partir del minut 80... I la pena de tot això, i el que més mal em fa a mi, que no és aquest empat, sinó que és l'empat de Riazor. Perquè mentalment, si tu guanyes allà, que només havia guanyat el filial del Celta, psicològicament es reforça moltíssim aquella victòria. Més enllà de que són dos punts més de la classificació, etcètera, etcètera. Però tu avui, entre cometes, et pots permetre haver empatat a casa contra el Teruel si has guanyat a la Corunya. I per tot el que significa, és un missatge perfectament nítid cap a la resta d'equips que estan a sota.
No, sí, realment, si t'hi pares a pensar en els punts que t'has deixat pel camí, ara estaries en una situació molt més favorable. Per tant, això és fa mal, però d'una altra banda també s'ha de deixar enrere. Perquè al final queden 7 partits i has d'intentar estar mentalment el més preparat possible per afrontar aquests 7 partits.
Ha fet un 4 de 6 entre fora i casa, ha fet un 4 de 6, Fuenlabrada sí. I Terol. Jo signo ara mateix amb sang, fer un 4 de 6 ara també, entre Tajonari i Cornellà. Perquè amb aquesta mitjana t'acabes salvant. Fes un 4 de 6 en blocs de dos partits, amb els 7 que queden, i t'acabaràs salvant.
Diu perquè el Lluís que el gran problema de fons és l'allau de baixes que tenim. Diu, el Teruel venia aquí amb tota la plantilla disponible i nosaltres amb prou feines teníem 4 fitxes de primer equip a la banqueta. De seguida parlem també del tema canvis. El Pachaco diu, tenim carrilers que ataquen millor que defensen. I per aquí deia el Felip, jo particularment no hi estic d'acord. Ho deixo ja, ho dic així ja d'entrada, i ara donem aquí els nostres motius i també els hi trasllado al José i a l'Edu, però diu, per cert, quan començarem a parlar de Cano? Perquè anem parlant de mentalitat, però seguim en descens.
Jo no puc
comprar això, sincerament, perquè si agafem una classificació des del moment en què Cano agafa el Sabadell, que l'agafa QE amb 7 punts, el Sabadell estaria fregant el playoff. Vull dir, estaria, crec que feia avui la classificació, estaria a un punt del playoff, des d'aquell moment. Vull dir, és cert que s'han malbaratat algunes ocasions, algunes oportunitats per sortir del descens en el seu moment, per eixamplar diferències, etc. Però, ostres, és qui t'ha posat en jornada 32 en la situació d'estar empatat amb el 13è i el 14è. Si no sé què penseu vosaltres, però...
Si no ve Cano, nosaltres ara mateix estem com la S de Logroñés, tal qual t'ho dic. I més enllà de que penso que Òscar Cano està jugant com pot i no com vol. Pel tema que hem comentat abans, que no és la seva plantilla, etcètera, etcètera, i que el mercat d'hivern s'ha intentat arreglar amb cedits, la gran majoria. No oblidem això. I hem tingut que portar jugadors de totes les línies. O sigui, l'estropici que hi havia... No només per 7 punts de distància amb la permanència, que també, però tot el que es va fer tan, tan malament és que era un equip per estar ja a segona ref el febrer-març. O sigui, Òscar Cano ens ha permès competir. I ell mateix ho va dir, que sortiríem i entraríem al descens durant tot el tram final de Lliga. O sigui, sota el meu pare, cap tipus de crítica a Òscar Cano en aquest sentit, més enllà de que no faci el futbol que tot ens agradaria veure.
A mi em costa també, en aquest sentit, alguns comentaris que he llegit al voltant del plantejament que s'ha fet servir, sobretot a l'últim partit. Vaig al dia del Teruel. La resta, doncs, hi haurà matisos, estarem més o menys d'acord. Però he llegit alguns comentaris al voltant del plantejament de l'últim partit que, em costa de comprar, sincerament. Perquè al final, realment... se li retreu molt en l'últim partit del míster potser que el fet de no haver anat a buscar un segon gol, però crec que s'ha de tenir en compte el context de l'últim partit, de com està l'equip a nivell d'efectius disponibles, i que al final realment et vas defensar molt bé contra un equip, ho va dir el seu entrenador en roda de premsa, Jardiel, que era el primer partit en 2 mesos que havien arribat menys vegades, tan poques vegades a àrea contrària. Realment el Teruel ha generat 2 ocasions abans del gol que resol bé Hortolà. Per tant, no sé si realment a tu... trasllado aquí l'argument, si convenia un partit obert contra el Teruel amb 1-0 al marcador, anar a buscar alegrement el segon, amb un equip sense mig centres, havent de córrer encara més metres amunt i avall...
He sentit abans que Tel Suís, que heu tingut aquest debat, no?, a la redacció de Ràdio Sabadell, no?, si s'havia d'anar a buscar el segon gol o intentar guardar una miqueta la roba, no? Jo crec que el planejament és bo. Un 5-4-1, aquest quatre, no? Dos jugadors que estan més fixos, no? Que eren el Walda i el Dome, i dos que es despenjaven una miqueta, no? L'Abde i al principi el David Soto i després el Marro, no? No tinc res a dir. El que sí que, el que he vist, no? I ho va dir l'Òscar Cano a la roda de premsa per fer el partit, és que tenim moltes dificultats a trenar un parell de jugades i fer un contracop que fica una miqueta la por al cos, a l'equip rival, no? O sigui, al final, més enllà de l'ocasió de l'Abde, a la segona part, estic dient, no me'n recordo de cap vegada que vam arribar amb claretat, no? Gairebé sempre era pilota llarga cap al Vladis, que va fer una feina espectacular, i però quan fèiem la recuperació en camp propi, doncs a vegades no, penso jo que no buscàvem massa bé els espais que deixaven els laterals del Terol a les seves esquenes, perquè al final és un equip que, com va passar el dia al Rayo Majadahonda, té laterals molt,
molt profuns, sí,
molt,
sí,
profuns, no? I potser aquest era l'espai que es podia aprofitar. I faltava a vegades aquesta passada, o potser també l'Abde i el David Soto, el Marruecos, que no acabaven de buscar aquests espais. No sé on és el problema, però sí que, si he de fer una crítica, jo seria més per aquí, no? De que van faltar aquestes 3-4 jugades que posessin una miqueta la por al cos al treballador.
No, no saber tenir més ocasions, potser en aquesta segona meitat, aprofitant els espais que deixa l'equip al...
Sí, més enllà d'això, el plantejament defensivament em va semblar perfecte.
A mi també.
Amb narrada, però no crec tant que sigui que havíem d'anar a buscar el segon, sinó que aprofitar aquest espai.
A mi fa la sensació, Edu, que és molt capritxós el món del futbol, perquè si Abde fica la que té, que és claríssima per fer el 2-0, estaríem parlant avui d'una altra pel·lícula ben diferent aquí.
Sí, jo anava a comentar el mateix. O sigui, no hem de caure en el parany de fer l'anàlisi en base al resultat i no en base al lloc. Nosaltres, independentment de l'ocasió d'Abde, nosaltres acabem el partit 1-0, que era l'escenari més probable en aquell moment, i no estaríem fent les crítiques, no s'estarien sentint les crítiques, sí, sí, que s'estan sentint ara. Jo responc a la pregunta que he fet al principi. Hauríem d'haver anat a buscar el segon? Fàcil. Amb un stopper natural, sí. Sense stopper, no. I l'stopper el vam perdre a la primera part, quan Salvador es va lesionar. Llavors, tenim en compte això d'una banda, i després, reforçant també l'argument del José, que no mateix ho va dir a la roda de premsa. Qui és el noi amb més capacitat associativa i amb més gol? Moyano. Moyano no hi era. Amb Moyano davant, la pel·lícula podria haver canviat, té aquest esperit més associatiu, doncs, amb Soto, amb Abde, amb qui fos, amb Vladis mateix també, però no hi era, no hi era. Llavors, la jugada d'Abde neix també d'una situació de contra un individual, que ell mateix té que fer-se la jugada des de l'origen, gairebé. Llavors, siguem conscients del context que tenim. No, de cara a tajonar, no tenim cap stopper. Potser, imagino, sí, que cantarà Walda, però...
Que igual has de plantejar un partit similar al que va ser la segona part, no? Contra el Teruel, d'intentar tenir un bloc mitjà a baix i a partir d'allà buscar els espais que generin a...
I per això deia de fer l'anàlisi en base al en base al joc i no en base al resultat, perquè això, l'1-0 o l'1-1 canvia tota la pel·lícula, clar, però és que ens fem trampes a nosaltres mateixos.
És que a mi, algú diu per aquí, el Farqui, per exemple, no, tampoc estic massa d'acord que fer servir la paraula tancar-se en defensa. Vull dir, no, insisteixo, en l'últim partit, fent l'anàlisi de l'últim partit contra el Teruel, vull dir, el Sabadell realment tampoc es va tancar la seva àrea, perquè no va ser un setge jo tinc aquesta percepció, per mi no va ser un setge del Teruel ostres, és que et penjo pilotes a l'àrea, és que tinc ocasions constants. No, el Sabadell simplement s'estava dedicant a defensar en aquest bloc mitjà-baix, però és que sense permetre cap ocasió, i al final tot bé, tornem una mica al principi, a la roda, amb una errada individual que acaba generant el gol del rival. Però...
De fet, tu deixes despenjat a Marro per també intentar trobar alguna contra. Sí que si la pot retreure, jo personalment sí que li puc retreure a Cano, que no aprofites una finestra per fer un doble canvi, per un tema de físic, més que una altra cosa, perquè hi havia algun jugador, doncs, com hem comentat, l'Adde o el propi Vladis, que estaven fosos. En aquest sentit sí, però tampoc tenia gaire on triar a la banqueta, que aquesta és una altra.
Aquesta és l'altra part de la pel·lícula. Ara anem amb aquesta. A veure, el Raül deia per aquí, prefereixo no forçar, amb jugadors que no estiguin bé. Ara que recuperem a Melívia, potser s'ha de posar estals al mig del camp. Walda se li va notar que no està bé. I Moyano, el dia de l'Erenteiro, que no estava bé, se li va notar un munt. El que l'Esparra deia per aquí que estem sent molt injustos amb algunes declaracions de Cano, que no tenim memòria. El Miguel Ángel deia per aquí que tampoc, que tenia raó ni de pensar-ho, que estàvem a 8 punts de la salvació i ara estem a 2 punts del 12è. En aquest sentit, el que passa és que tots els de baix s'han endollat, espera que no acabi caient un dels que estaven tranquils. De fet, en aquesta classificació que dèiem, el Sabadell des de l'era Cano, que estava fregant el playoff, és que realment el Teruel i el Tarazona també estan allà, eh? Estan en aquestes xifres, aproximadament. Què més? Alguns comentaris per aquí. Abde diu al Molner que hauria d'intentar més els 1 contra 1. La majoria d'ocasions és un jugador que els guanya. Això feia al principi quan va venir, se'l troba faltant en aquest sentit. L'Héctor diu per aquí que si Manel hagués ficat el gol de la centrada, ningú parlaria de Toni Herrero. I el Cardio per aquí que ens pensem que el Teruel és l'equip de la primera volta i ha canviat un munt, és un dels equips en millor forma en aquesta segona volta, i si no arriba a ser per un error puntual no van fer gaire més. A mi em passa en aquest sentit com el dia de l'Arenteiro, que això és una cosa que també hem comentat moltes vegades a la redacció, que sembla que pel nom, perquè et ve l'Arenteiro, et ve el Teruel, són partits que els trauràs amb la gorra, i estem parlant de l'equip revelació d'aquesta temporada, que va empatar el Johan Cruyff ahir mateix, i estem parlant del Teruel, que no perd fora de casa des de l'octubre, a més. Mm-hmm. Vull dir que és que al final estem en aquest nivell de rivals, però bé. L'Òscar diu per aquí, tenim el que tenim, que posin els que vulguin, que facin el que vulguin. Necessitem punts i victòries. El Murci diu per aquí que quan té per triar tampoc gasta tots els canvis. Veig que hi ha molta preocupació, molt en renou amb el tema dels canvis. Abans també per aquí deien que veient que Vladis estava cansat i per què no es posava a Manel abans. A mi em fa la sensació que aquests debats de canvis, no canvis, moltes vegades giren al voltant de la figura de Manel, més enllà que d'altres futbolistes en si.
I per què no juga Manel? És que clar, aquí hi ha també coses que nosaltres no, ens perdem perquè no estem als entrenaments. O per què no juga Jesús? Que aquí sí que em sembla un cas més flagrant, no? Que prefereixes posar un migcentre defensiu com a central abans que Jesús, que és central natural, no? Podríem debatir molt, però és el que deia abans. Sí, jo li podria retreure a Cano això, no fer un doble canvi pel tema de refrescar cames, etc. Però si Manel no entra abans o Manel no és titular, motius hi ha. I Òscar Cano, que crec que no podem posar en dubte que sap molt més de futbol que tots nosaltres junts, no? Per això, i una mica en línia del que comentava l'Òscar al xat, tenim el que tenim, hem d'anar mort amb el que hi ha, i també, trec un per la segona part del programa, si vols ho podem desenvolupar. a nivell de dinàmiques, és veritat que hi ha equips com el Fuenlabrada que tenen 4 punts més que nosaltres, el propi Irún, però jo ara mateix no em canvio per cap dels dos. A nivell de dinàmiques, clar que tenen més punts i tant de bo els tinguéssim nosaltres, però van de capa caiguda, com el propi Promesa, que estem empatats a 34 punts, i nosaltres la dinàmica que portem és de no perdre, que ara mateix això també és molt important, no deixar-nos punts pel camí, que no puguin ser 3, que és un, bueno, però com deia abans, si anem fent una mitjana de 4 de 6, a mi ja em val.
José.
Sí que crec que si el davanter suplent fos un altre, i quan dic fos un altre, em refereixo a qui tingués un perfil més similar al de Vladis, doncs aquesta substitució s'hauria fet. Perquè és veritat que el Vladis estava molt cansat. Què passa? Que el que tens és el Manel. I això que estic dient no significa que el Manel no sigui un bon jugador. És que té un perfil que jo penso que el Cano el veu més quan tenim l'equip més cap endavant.
Sí,
no?
Més a prop de la porteria arribant.
No? Un rematador que tenim pilotes més a la olla i no aquestes pilotes als espais, no? Que doncs és un tipus de lloc més que pot afavorir més el Vladis, no? Sí que és veritat que aquí podríem tenir el debat, sí, però ja estem al minut 80, potser el Manel descansat pot fer més que el Vladis rebentat al minut 80, bueno, no ho sé, però sí que crec que la decisió del Cano va més per el tipus jugador que és el Manel, el tipus jugador que és el Vladis. No tant perquè li tingui mania o... Més...
I ell ho ha explicat alguna vegada, sí, també, sí, en roda de premsa, sí. Quin és el perfil de cada jugador, com els veu i quina és la seva utilitat, no?, en el terreny de joc. És que a mi em fa la sensació aquesta, que quan es parla del debat dels canvis, tot gira al voltant de la figura de Manel. I si fem una mica la imatge més gran de l'últim partit, una mica el que deies tu abans, Edu, que és que realment fitxes del primer equip, en tenies 15 en l'últim partit, sense comptar els porters suplents, i que una d'elles, un d'ells en aquest cas Àlex Gualda, el necessites al minut 20 perquè s'ha lesionat ja Carles Salvador. Per tant, et queden Jesús Fernández, amb el que no hi comptes, les coses com són, al final no li va donar aquesta seguretat, no li va transmetre aquesta seguretat a Òscar Cano el dia que va jugar, i prefereix altres opcions abans que posar aquest jove central. I després tens Nando García, tampoc comentarem massa l'acció desafortunada que va tenir l'últim partit, regalant aquest servei de banda ràpida al Teruel. Però tens Nando García i tens Manel, ja està. La resta són futbolistes que també pots tirar d'ells, però que són de filial o juvenil. Marruecos, Javi Morcillo, que no ha debutat, Pau Fernández, que no ha debutat, i Jan Font, que no ha debutat. És que les alternatives en aquest partit eren realment molt poques, molt escasses.
Per això dèiem abans que tu, ara, donar-li un partit a un juvenil, per molt bo que pugui ser, que faci una errada de bulto, com va ser, no?, la de Toni, o una altra errada, estàs cremant el jugador. O sigui, jo ara mateix prefereixo que l'errada la pugui fer un jugador de la talla d'Herrero, que es podrà sobreposar mentalment molt millor, que no pas un juvenil. I per tancar el tema de Manel, en quan torni Baselga, que si tot va bé crec que tindrà minuts al Tajonar.
Sembla.
Manel tornarà a ser...
Toquem fusta, la veritat.
I mira que jo defensava Manel, bueno, jo defenso Manel, que encara a dia d'avui porta més gols que Vladis. Porta 4 gols versus 3 que porta Vladis. Però si tot i així no juga, alguna cosa ens està fallant. I aposto per la hipòtesi que deia el José. És un jugador que treu molta rentabilitat als últims metres quan estàs trepitjant àrea, però no per iniciar jugada o per tenir un caràcter més associatiu, i per això juga Vladis. I Baselga, en aquest sentit, és més versàtil i té més qualitat per ser el nou titular. En aquest sentit, que també hem tingut que prescindir d'ell per lesions, em sembla que 3 lesions ha tingut aquesta temporada. És que estem en quadre.
Sí, no, realment en aquest sentit està sent dramàtic el capítol de lesionats. Mira, de fet, si voleu, anem amb això també, perquè al final és un dels neguits, no? I aquí li neguiteja més el fet de... He llegit ja alguns comentaris, eh? Més enllà d'haver empatat l'últim partit contra el Teruel i seguir amb aquests 34 punts en un grup amb diversos equips, i que al final està tot molt, molt comprimit, i aquí està més preocupat en el sentit de dir, ostres, és que hem d'afrontar ara partits contra rivals directes amb una sèrie de futbolistes que estan i estaran fora de combat unes quantes setmanes. Encara no sabem el diagnòstic de la lesió de Carles Salvador, però clar, per poc que sigui, ja l'hem vist fins al maig a Salvador. Maestre, 3/4 del mateix, són 3 setmanetes. Com s'afronta un tram tan important de la temporada sense mig centres? Perquè Raúl Baena tampoc el tenim ja per la causa. Aquest genoll, aquest menisc, li segueix fent la guitza i la cosa no rutlla. Sander, que és l'altre mig centre de l'equip, res, mira, ho hem fet, per cert, avui hem actualitzat, ens ha ensenyat el Roger Benet a Twitch, el teniu a radiosabadell.fm, però veiem aquí la desena de futbolistes que estan a la infermeria del Sabadell. Aquestes lesions d'adductor... Aquestes són totes les que ha patit el Sabadell aquesta temporada, que en són 28, eh? Però aquí veiem, per exemple, els problemes adductor de Carles Salvador, de Sergi Maestre i de Marcos Baselga, que, insistim, si tot va bé, doncs podria tenir alguns minuts, podria entrar a la convocatòria a Tajonar, però ara mateix la situació és aquesta. Després, tots els problemes de genolls, que per aquí arrosseguen, doncs, els Javi Gómez, Pablo Monroy... Raúl Baena, Sander Ballero... Per cert... Si tot va bé, Javi Gómez hauria de rebre l'alta mèdica aviat. No, que ningú s'espanti, no pot jugar perquè no té fitxa federativa, però sí que reforçant i que sigui els entrenaments, que ja és una bona notícia, i si tot va bé, potser el podríem tenir d'aquí uns dies aquí al Tribunal Preferent. Toquem fusta. I tenim per aquí també, per exemple, Joan Andrea Melívia, que tenia problemes al bassó, Moyano al turmell i Gualda en un dit del peu. És que el panorama realment... No, vaja, jo m'atreviria a dir, mira, aquí tenim, amb Líbia...
El problema amb aquests jugadors és que no arribaran al 100%, encara estan tocats.
Encara que puguin jugar aquest diumenge, no tindrem la seva millor versió.
Amb Líbia, que no crec que jugués 90 minuts, però si el jugués, tampoc està al 100% correcte. Baselga igual. Gualda encara està tocat. I amb Moyano, més del mateix. Llavors, són jugadors que necessitaran un rodatge un cop hagin tornat per estar al 100%. Aquí està el problema, i a mi personalment, amb... genera més neguit això, que estiguem en quadre, que no pas la classificació.
José?
Sí, a més, el Gualda tampoc se sap molt bé quin és el seu estat, no? Va jugar contra el Teruel, però sembla que encara està tocat, no? A veure, és molt important recuperar el Moyano. És més un
molt, clar, molt important.
Clar, és molt important. I és un desig, perquè tampoc sé quina és la situació del Moyano.
Moyano ho expliquem, perquè crec que...
Té un esguins, no?
Sí, deia per aquí el Vicenç, crec que era, que si podíem fer 5 cèntims dels jugadors que podem recomanar per diumenge. hi ha el tema d'Amelivia i Baselga, que haurien d'estar a punt ja per jugar el diumenge, i Moyano és dubte, és difícil. S'ha de veure com evoluciona aquesta setmana. Té unes 15 de grau 1 al turmell, que no ha jugat els dos últims partits. A veure com evoluciona la setmana, però...
Hi ha una possibilitat també, no? Ja portem un parell de mesos, no?, dient de tant en tant, la possibilitat de que les Tals pugui una miqueta la seva posició, no?
Va fer a principi de temporada, de jugar al mig. Sí, sí.
O d'interior, i en el joc del Marro o del David Soto, no? Amb la tornada de la Melívia, doncs tenim aquesta possibilitat, no?, de Calavera al lateral i la presència de Salt més endavant, que jo crec que dona una miqueta més de consistència de la que poden donar jugadors com el Marro o el David Soto. A veure, que no és un mig centre, que encara que també podria jugar, però no m'estranyaria, perquè al final al mig del camp no només són els pivots, sinó tot l'entramat. No? Mm-hmm. I jo crec que és una possibilitat que, davant de la situació que estem vivint, doncs, potser dona una miqueta més de consistència. Però bueno, esperem que retorni el Moyano, perquè si no estarem pregant durant els partits que no tinguin una altra baixa.
Algun encaix has de trobar. Mm-hmm. Després també és veritat que si es presenta un escenari molt favorable al Tajonar, perquè imagina que no crec ni que passi el Tajonar ni la resta de temporada guanyar un partit per més d'un gol de diferència. Però imaginem que sí, que tu et poses 2-0 abans de la mitja part. Potser sí que és un escenari perquè pugui debutar Morcillo, per posar-te un exemple, i que es vagi rodant una miqueta la categoria i poder comptar amb ell de manera puntual, però sí que si no...
Ho deia perquè el Murcia abans. Clar, és que, diu, si necessites cames fresques, tira de gent del filial o del juvenil. És que és complicat, també, això. Vull dir, li has de donar la responsabilitat a un nano jove en un moment de la temporada crític. Ja hem vist que Òscar Cano no té cap problema de si ha de fer servir un nano jove a posar-lo d'inici o donar-li l'alternativa.
És el que volia dir, que al final el Cano ha demostrat que té confiança en els més joves. I és el que ha vist entrenar aquests jugadors. Si el creu que estan preparats, doncs ho farà. Si té dubtes, i és normal, perquè estàs exposant jugadors molt joves a una situació molt delicada, i pensa que altres alternatives seran millors, doncs jo, en aquest cas, confio plenament en...
Posaràs en nanos molt, molt talentosos, de fet, el Pau Fernández, internacional, no?
Sub-19, sí.
Sub-19 amb Espanya, que això feia la tira de temps que no passava a Sabadell, però són nanos molt talentosos, acostumats a jugar a divisions, on tens un segon, dos segons, per pensar i madurar la jugada. Uh-huh. Aquí, aquest temps, no el tindràs. I menys en aquest tram de temporada on tots els equips aniran a mossegar, no? Aquesta és la complexitat.
A veure què passa a Tajonar el diumenge. A veure, per aquí deien, per exemple, el Vicenç deia que aquella mitja amb Gualda i Moyano, diu, les alegries que va donar i el que la trobem a faltar. El Javi deia per aquí que, vaja, que se'ns ha caigut l'equip al pitjor moment, que és l'hora de sobreviure, que Gualda més té una dema al dit del peu des del dia del Rayo, que és que al final no està jugant el pobre al 100%. I s'ha vist i s'ha notat que no és el Gualda d'aquella primera època amb Cano. I diu per aquí el Romacle, diu, podem clonar, diu, posem 10 estels, amb això s'acabaria tot plegat, i diu el Javi també que, voleu dir que Melivia està per jugar des del principi, si recau, adeu a la temporada. Clar, però és que al final potser és el moment d'arriscar, no? 7 jornades pel final, si toca forçar la màquina, potser és ara, no? El moment, o què?
També és veritat que Ricard Pujol no va fer malament l'altre dia de central, eh? A mi em va agradar bastant. Però, d'altra banda, tens de Pau Resta apercebut en 4 targetes grogues.
Aquest és un altre capítol, eh?
Clar.
I tens no només a ell, a Marc Domènech, també és un altre dels que estan apercebuts.
No,
ostres, ara m'enganxes, eh?
Bueno, en tot cas, Pau, tenim a més d'un jugador apercebut. Sí. Concedeixo que si has d'arriscar, que sigui ara. Que sigui ara. I més en un partit com podria ser el Tajonar, fora de casa, potser aquesta pressió la notes una miqueta menys, tindràs l'alè de molta gent que ens desplaçarem cap allà. Veig més la titularitat de Melivia, o que tingui com a mínim més minuts a Melivia, que no pas Baselga, que sí que, no, potser l'hem de cuidar una miqueta més si no està del tot al 100%.
I té aquestes alternatives al davant, o jugadors que estan més, sí, rodats, com el cas del mateix Vladis, per exemple, sense anar més lluny. Què més? El Trivideo, per aquí, molt bones. El tema de les lesions és molt preocupant perquè tens moltes al mig, especialment per mi rellevant les de Moyano, perquè no tenim un perfil així. Baselga, davanter titular, i si es confirma, Salvador també, tot i que aquí podries tenir Sergi Maestre, tot i que ara també diu està lesionat. És que al final està jugant amb Marc Domènech, eh? Marc Domènech, mitja punta, que és l'únic migcampista sa de la plantilla ara mateix. Dit així, és un panorama, a veure, tampoc ens volem posar especialment dramàtics, però és que és el que és ara mateix.
És que no tens contenció al mig camp, és el que parlàvem abans. O poses ara mateix els playmakers, no? Que no perdin cap possessió de pilota, cosa gairebé impossible en aquesta categoria, o és que no tenim estopé natural ara mateix. Gualda, que potser no ha jugat una miqueta millor,
sí,
en aquesta...
Tenim l'opció també del Pau Resta, encara que el record que va deixar el partit a l'anada, no? Allà a Majadahonda no és...
No, va ser durillo.
Sí, va ser durillo, sí. Però bueno, al final alguna cosa s'haurà de fer. Jo sóc optimista. O sigui, Moyano, Gualda i Dome, que aguantin i a pregar.
I que passin les setmanes i es vagin recuperant quan abans millor els lesionats. David Estals, tela, eh? El partidet que es va cascar, sí, sí, David Estals una altra vegada.
El gol de la jornada, gairebé.
Sí, perquè al final tot ve d'una... És cert que el Teruel està força passarell a la jugada, perquè primer David Estals s'anticipa per robar la pilota, es tira una autopassada amb el central del Teruel, que no sap allò per on li ha vingut el coet. Després el porter, perdó, Talibi, no sé on va, en aquell moment no sé on va, però David Estals ho fa a la perfecció. Dèiem perquè abans necessitem 10... Deu David Estals més hortolà, no?
Deu no sé, però si renova un, que és el que tenim, encara no ha renovat, doncs encara bé.
Sí, bueno...
Partit impressionant, el seu.
Partit impressionant. O sigui, al final, ho dèiem abans, no? El Terol va sorprendre perquè jugava realment amb aquests laterals molt, molt alts, i va ser una jugada on va explotar les seves virtuts al màxim, no? Jo continuo amb aquesta aspiració de veure una miqueta més endavant, no? Però és veritat que a vegades aquest tipus de partits amb defensa de 3, que li estan una miqueta... És veritat que si hem de buscar un dèficit en el joc de les tals, és a vegades que li guanyen l'esquena, no? Fàcilment, encara que darrerament ha millorat molt.
Això t'anava a dir, perquè base, realment sí, sí, ho va dir Cano, que
sí, sí, sí.
Un dels principals perills del Teruel era Borja Martínez. És una de les principals armes que té el Teruel, i realment mira que va patir Estals a Pinilla, jugant sobretot amb defensa de 4, però és que va estar impecable en l'últim partit.
Sí, sí, sí.
Realment no va arribar cap ocasió per la banda de David Estals.
De fet, el seu creixement, o sigui, és dels millors que hem vist aquesta temporada a la plantilla, i ja no només per la qualitat que té, és que té aquesta capacitat també de contagiar l'equip, de tota l'energia, tota la intensitat que li posa, no? De lluitar cada pilota, i serà un dels jugadors puntals, que ja ho està seguint, d'aquest tram final de la temporada.
El Romacle diu per aquí que és una jugada de creure i de creença, d'anar per totes, i el Jaime preguntava per aquí, per aquesta celebració, fent així, no?, amb el dit com cap a baix. Jo mano aquí. Algú ho interpreta com jo em quedo. Heu vist la imatge?
Sí.
Del Roger Benet?
No l'he vist, però sí. Tant de bo. Tant
jo
de
interpreto
bo.
Com jo sóc d'aquí. Jo sóc d'aquí. Jo sóc un dels vostres. Ho interpreto així. Tant sí, de bo,
no,
sí.
Tu no ho interpretes com em quedo aquí, no? Em quedaré la temporada que ve a la nova Creu Alta.
Bueno, em vull quedar.
em vull quedar, sí. Potser aquesta seria la traducció, no? Em vull quedar.
Jo interpreto més com un jo mano aquí, eh? Aquí qui mana és David Estals. Al final del partit, el Sergi Garcés va conversar uns minuts amb el protagonista d'aquesta imatge que estava buscant aquí el Roger Benet, que la podem veure a Twitch, al costat de Marc Domènech, dient jo aquí, David Estals, nova Creu Alta. Escoltem què va dir, veiem també que va dir David Estals, i de seguida ho comentem aquí al Tribuna Preferent.
Bona nit, Pau Vituri i amics del Tribuna Preferent, protagonista de luxe, sens dubte, i avui protagonista en majúscules gairebé de les poques coses alegres que ens ha deixat aquest empat del Sabadell davant el Club Deportivo Teruel. David Estals, la cara paga, que diria algú, eh? És impossible gairebé treure un somriure al final.
És impossible. Estoy contento por el gol, pero al final hoy era muy importante sacar los tres puntos. Y no se ha conseguido, hay que hacer autocrítica y mejorar los fallos de esta semana para ir a por la siguiente.
Traient el partit de Fuenlabrada,
què li acaba de passar a l'equip, que no acaba de tancar els partits. No sé si teniu aquesta sensació de que el teniu molt controlat, sembla que no està passant res, però el fet de no tancar-los sempre acaba donant aquesta opció i malauradament està caient allò que es diu la torrada, cau sempre del costat de la mantega.
Sí, són dos o tres jornades que no sé què passa, echamos el culo atrás o no acabamos de sentenciar los partidos y al final, tanto tiempo defendiendo atrás, alguna te van a llegar. Y aquí, en esta categoría, si acabas perdonando, te la meten.
El que deixa la sensació és que l'equip ho té molt a prop, no acaba, com dic, de tancar els partits, té la permanència a tocar però no acaba de fer aquest pas, i que van passant les setmanes, ara en queden 7. No vull cridar el mal temps, no vull ara semblar aquí molt derrotista, però és evident que sembla com que acabarem deixant la feina, sí, realment per l'últim dia, per l'últim moment.
Bueno, el equipo está confiado, el equipo está con ganas, es verdad que te va jodido una semana más, porque son duelos directos que tienes que ganar sí o sí en casa con tu gente, y ves el partido, ves cómo se ha dado el empate y todo, y al final te va jodido. Pero bueno, intentaremos mejorar en los fallos y conseguir la permanencia lo antes posible.
Ara vaig a Pamplona, però és que no em puc estar. Evidentment, avui hi ha una jugada que marca el devenir de tot el partit. Dèiem, marca de la casa. Si algú s'ha de creure una jugada com la d'aquest gol, és David Astals. Explica-me-la tu, perquè és que ets l'únic que s'ha cregut que podia arribar tres vegades a agafar per sorpresa i per velocitat el rival.
Sí, al final el balón queda corto. Es verdad que el campo está seco, se queda un poco parada. Me la llevo, sale el defensa tarde y me la vuelvo a llevar, y el portero es verdad que ayuda un poco, pero bueno, lo que te digo, muy contento por el gol, pero sabor amargo por no haber conseguido los tres puntos, que es lo más importante de hoy.
Vinga, va, que em recreo jo una mica més, ja que tu has anat molt ràpid a l'hora de resumir-ho. És cert que el porter fa una aportació important, però des de 30 metres fer la vaselina i clavar-la dintre, això no, per molt que el porter hagués estat una mica millor, s'ha de tenir la qualitat per clavar-la allà, les coses com són. S'ha de tenir fe, però s'ha de tenir qualitat.
Sí, al final, quan ha salido el balón, me quedo mirándolo y digo, no puede ser, va fuera. Pero cuando ha entrado, ha sido un alivio y muy contento, la verdad, muy contento.
Tens la sensació, ja sé que cada cop menys, però que el debat que gira al voltant de David Astals és un jugador que batalla, és un jugador que té cor, és un jugador que sent això com pocs o com gairebé ningú en aquest vestidor. És que li falta qualitat. Si tingués més qualitat, creus que s'està sent injust? Que arriba ja l'hora de la veritat de dir, ei, que hi ha més qualitat del que molta gent vol veure o del que alguna gent vol veure, i que només ens quedem a vegades amb la lluita, el cor, l'empenta, el coratge, i no sabem veure o no sabem valorar, així parlo en general, David Astals de veritat.
Bueno, al final cada persona tiene su opinión. Sí que es verdad que a lo mejor aquí no es tan vistoso mi fútbol como era en la etapa juvenil, los rivales son más buenos y todo, pero bueno, supongo que si estoy aquí será por algo, no será solo por eso. Ya cada uno tiene su opinión, yo la respeto y la faena que me toca hacer la haré.
No, no, això que et quedi clar, que no m'hi sumo als que acaben valorant, i ho dic sincerament, i a més ho diem en cada transmit, perquè s'ha de posar en valor que a vegades anem a la part negativa o volem veure més negatiu, no sé si pel fet de que siguis de casa, sempre diem que si David Astals hagués vingut fitxat d'un equip de l'altra punta d'Espanya estaríem parlant meravelles de David Astals, però bé, segurament al final la injustícia del que siguis de casa té aquestes coses, té les coses bones i alguna cosa no tan bona. Pamplona, David, un altre final de les 7 que li queden a l'equip i contra, teòricament, no sé què dirà la jornada, això quan ho estigui veient la gent ja sabrem que haurà fet Osasuna Promeses, però contra un Osasuna Promeses que ara mateix és rival directe.
Sí, sí, ara mismo se hablaba ya esta semana que nos tocaban tres duelos directos, iremos allí sabiendo que es un campo complicado, no deja de ser un filial, que cuando te despistas ya te han clavado un gol, te han clavado dos, y a ver vídeos esta semana, mejorar los fallos y a salir a ganar, que es lo importante.
Això li va passar fins i tot a tot un Barça B, La setmana passada un Barça Atlètic que per un moment, durant 20 minuts, va tenir el partit completament perdut. Després és veritat que els va ser capgirar. Serveix d'alguna cosa l'exemple també del que ens va passar l'any passat a Tajonar o la situació de l'equip llavors explica molt del que va passar aquell dia davant de l'Osasuna?
Yo creo que es una situación totalmente diferente. Verdad que era una semana complicada, sabíamos que iban a haber cambios, el equipo estaba sin ganas, y este año es totalmente diferente, el equipo está con ganas, convicción, y iremos a por los tres puntos porque lo sacaremos sí o sí.
Quanta estona estàs ara donant-li voltes a la pel·lícula? Quanta estona estaràs demà mirant què fan els rivals directe? O ets dels que desconnecta i el que passi, que passi?
No, he mirado ahora, antes de ducharme, y no voy a mirarlo más. Lo importante somos nosotros, la salvación depende de nosotros. Si nosotros hacemos nuestro trabajo, que hagan los demás, que hagan lo que quieran.
L'última, te la faig com a referent de vestidor. Per molt jove que tu siguis, per molt que siguis de les cares joves, com dic, del vestidor, evidentment, a ningú se li escapa que David Astals és un pes important. Ara t'ho pregunto gairebé en nom de tot el col·lectiu. Un altre contratemps. Avui, a última hora, vam tenir la de Sergi Maestre al final de la setmana passada, prèvia a aquest partit de Teruel. Però és que avui, davant el Teruel, ens ha caigut Carles Salvador i, per poc que sigui, el perdrem algunes setmanes. Aquest equip està acostumat a sobreposar-se, però és que no acaba de tenir un problema que li ve un altre i aneu perdent companys pel camí. Això us obliga a un sobreesforç a tots plegats.
Sí, al final se dice que hay plantilla y puede jugar todos, pero... Tú vas pasando la semana, ves que cae un compañero, luego pasa otra y al final eso te acaba tocando también. Posiblemente si Carla no se hubiera lesionado, no se hubiera aportado ese punto de madurez y de veteranía que tiene él y no hubiera pasado lo que ha pasado, el Sergi se hubiera estado en el campo más de lo mismo y esperemos que no sea nada, que se recuperen lo antes posible todos los efectivos, porque esto va a depender de todos, tanto del cuerpo técnico como del equipo como de la afición.
David, ánimo, no queda un altre. Avui ja el que ha passat ja està. Ara queda pair-ho ràpid, el més ràpid possible, i pensar en Pamplona i pensar en il·lusió i pensar en que ara quan comencis a veure la imatge del gol, suposo que el cap la tens molt present, però quan es veu plàsticament en imatge, això guanya molts encerts. Felicitats una vegada més pel gol i ànim pel que queda.
Interessant aquesta última resposta de David Astals dient que amb Carles Salvador o amb Sergi Maestre el desenllaç de l'últim partit contra el Teruel no hagués estat el mateix. Més enllà d'un tema posicional, hi ha aquest punt també de veterania i experiència que crec que aquí es desprenien aquestes paraules o aquesta declaració de David Astals. No sé què en penseu vosaltres.
Sí, el que hem comentat també al principi, que l'escenari de partit et canvia en el moment de la lesió de Salvador i després aquesta veterania de cara a posar la cama quan has de posar-la, de fer aquesta falteta o de fer la falta evident, una falta tàctica per parar un contraatac. Bueno, sí, tots aquests punts de l'altre futbol que només et donen les hores de vol, sí que crec que es va trobar a faltar i coincideixo amb la seva lectura, sí.
Uh-huh. José. Ho comentàvem abans, el perfil de Dome, que és un mitja punta, i de Gualda no és el mateix perfil que el de Maestre i el de Carles Salvador. És que és així. Que passa que, ja ho hem repetit més d'una vegada, hem de jugar amb el que tenim, no?
Sí, no?
I bueno, abans d'arribar el Maestre i el Carles Salvador, doncs no hem de recordar, no?, on estàvem i el que n'ha portat aquest tipus de jugador, no?
Fins i tot, Maestre... perdona, José, per aquest punt de dos futbolistes, més enllà d'un tema posicional, que són dos futbolistes de 33, 34 anys, com en el cas de Baena, 33, 34, 35, que en partits com aquests saben quan s'ha d'enviar una pilota a pastar, quan s'ha de deixar passar, quan has de caure a terra i...
Quan has de jugar amb el gos...
Segons.
Sí, sí. El dia del Real Unión no vam tenir el Carles Salvador. Ha sigut dels pocs partits que el Maestre l'hem vist al mig del camp, no? Mm. Perquè normalment l'hem vist més a la defensa i va fer un autèntic partidàs aquell dia.
Va fer una masterclass en pilota i sense ella. Sí, sí. I el que dèiem, no?, de saber com posar el cos, de saber quan t'has de posar la mitjeta bé quatre cops per al partit, la pilota enrere, bueno, contemporitzar... Sí, 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 sí.
Bé, al final també s'haurà de jugar amb aquesta mancança, del que fa tenir jugadors veterans amb experiència al terreny de joc. Alguns aspectes també de l'entrevista que rescato per aquí a través de comentaris, deia el Vicenç, per exemple, pel que deia al principi Astals d'allò de tirar el cul cap endarrere, diu, si l'ordre vingués del míster, estic segur que ni ho hagués insinuat, sembla més un retret dirigit a ells mateixos, a l'equip, per por, per inseguretats o pel que sigui. El Jaime deia això, que feia pinta a retret cap a ells mateixos en aquest sentit. I el Trivi deia també que David Astals, si és un fitxatge que ve del Deport, diríem que és un fitxajazo, però com sembla que és d'aquí, doncs sembla que només aporti lluita, però és que realment també és un dels futbolistes, i aquí ho hem dit més d'una vegada al Sabadell en joc, que més aporta realment a nivell de qualitat a l'equip, que si ets el màxim assistent de l'equip no és per casualitat, és perquè ets un futbolista amb qualitat realment, no?
I havent jugat a diferents posicions durant tota la temporada, sense una paraula més alta que una altra, o sigui, per mi Astals, o sigui, acumula tot això que ha de tenir un bon futbolista. Sí que és veritat que està en un punt de maduresa molt millor que quan va arrencar la temporada, però és que tens a sobre el valor afegit de que és de l'Obrador. Sí, al final és un mirall no només per arribar on ha arribat ell, que és el primer equip, sinó també per aquesta intensitat, per aquesta qualitat tècnica. No només ho hem vist amb això, també l'hem vist amb pilota controlada, el regat que fa en curt, el regat que té Estals, sota el meu parer, només és superat per Abde ara mateix en aquesta plantilla.
Mm-hmm. Sí, sí.
I és, amb Estals al camp he vist de les millors entrades a la Nova Croalta en els darrers anys. O sigui, és un jugador que quan fica la pilota a l'àrea, normalment suposarà perill. També el Toni Herrero, ho fa bastant bé a nivell de centrades. El que passa és que, bueno, jo més que qualitat sí que reconec que li falta una miqueta de cos. Però,
de corpulència.
Però, bueno,
d'agafar muscle.
Però qualitat, jo crec que és un jugador que sap explotar les seves virtuts molt, molt bé.
De fet, va posar més d'una pilota a l'espai també a Vladis aquest últim partit, que són aquestes pilotes que, bueno, després es falta, no?, el punt de rapidesa, de saber anticipar-te a uns centrals, que hem parlat poc dels centrals del Teruel, però aquests sí que eren centrals veterans també en aquest sentit, i era molt difícil guanyar-los l'esquena, però les pilotes d'Estals, considero, que sempre van envair.
Per aquí diuen que a més és molt regular, que, i passional, que de vegades cal també a això. David Estals, la temporada que ve, va estirar la samarreta del Sabadell?
Doncs no tinc ni idea.
Crec que per desig em direu que per desig em direu que sí, per coneixement.
Jo em mullo dir que si continua a primera ref amb el projecte actual, amb Cano, Elias i demés, jo em mullo i penso que sí. És més un desig que no informació ni res per l'estil, però penso que sí. I no vull deixar de passar per alt el que comentàvem ara amb Estals, que sap engrescar molt bé a la grada. És un jugador que interactua molt amb l'afició, tant en el moment de partit com en el postpartit, no? I això també és d'agrair.
Sí, penso que a vegades els jugadors de la casa sí que es volen sentir estimats, i quan diem estimats també econòmicament. A veure, no tot el futbol són calés, però és veritat, però sí que és veritat que si tu veus que el que ofereixen a un jugador de fora és més que el que t'ofereixen a tu perquè és de casa, i que a vegades aquest pensament de, bueno, com és de casa li podem oferir una miqueta menys, doncs això, si aquest és el pensament, doncs el risc és que marxi. Que no, doncs jo crec que tenim moltes possibilitats que es quedi, perquè no el conec, no tinc informació, però tinc la sensació que ell es vol quedar.
El José diu per aquí que Estals és bàsic, que la seva polivalència és mitja vida i que si continuem a primera federació sí, però tindrà ofertes per parar un tren. El Jaime diu, ens quedarem o no a primera federació? Estals marxa, tinc aquesta sensació des de fa dies, té nivell per anar a un segona. El Vicenç diu que cap oferta de primera de federació pot ser superior a la nostra, i reafirma aquest cap en majúscules. El Marc diu que algun de segona s'oferirà. Em perdonareu, que tenia alguns comentaris per aquí parlant del seu futur i ara els he perdut, però crec que deia per aquí el Javi, sí, que per desgràcia diu Estals té els dies comptats a Sabadell, el Marc que Estals és intocable, deia que el que no podem és oferir una renovació mediocre i després que es porti gent que cobra el que cobra sense deixar-se la pell al camp. El Jaime diu, per les paraules del president, entenc que han millorat l'oferta que li van fer estar els fa mesos, que era bastant vergonyosa. Masses mesos demanant una renovació i quan li fan és dolentíssima. Normal que el noi consideri sortir, potser ara anem tard. Va dir Rosende també al seu dia que des de Nadal tenia aquesta oferta de renovació damunt la taula. David Estals, l'oferta made in Rosende, anem a dir-ho així, perquè també havia admès en el seu dia Jaume Milà, que s'havien iniciat els contactes, però l'oferta la té des de...
Sí, però aquí fotrem un pal a l'anterior direcció esportiva, perquè la primera oferta de renovació que jo sàpiga, i no tindré tota la informació, és efectivament el Nadal. Al Nadal se li fa una oferta encara lluís, quan està Carlos Rosende, no quan està Jaume Milà. I venint d'on venia Jaume Milà, que és de la base, cal ser crític amb ell perquè no se li va oferir una renovació a David Estals, que ell ha de ser dels que millor coneixia les qualitats que podria portar Estals. Que això, evidentment, les notes a final de temporada, ja ho parlarem, però que estiguéssim a menys 7 de la salvació en el seu moment, no és casualitat. I en el moment que calgui parlar d'això ja en parlarem i haurem de ser crítics. Jo espero que Estals es quedi per tot el que diem, per tot el que aporta, i coincideixo amb un comentari del xat que deia que després venen certes persones, certs jugadors, a cobrar molt més castals i després sortides al mercat d'hivern, perquè ve Carlos Rosende, ve Oscar Cano, ve Elias, i no li serveixen. Jugadors que venen amb un caché econòmic molt superior a les tals. Bueno, algú que s'ho faci mirar també.
Bé, el que està clar, mira, com diu el Santi per aquí, surt bé de preu, sigui quin sigui, perquè és el referent per l'Obrador i fa que la gent jove vulgui venir quan veuen Estals al primer equip. Com vam dir l'altre dia a la Transmi, al final, és cert que ara mateix David Estals ja costa més que el que costava el dissabte abans del partit, després de la seva actuació. Veurem què passa, serà difícil, a mi em fa la sensació que serà difícil. Vull ser d'aquests romàntics que pensen que amb un bon projecte, amb l'actual cos tècnic que el coneix, pot haver-hi possibilitats, però serà complicat.
I a més no sabem a quina categoria jugarem
la propera temporada. Hi ha aquesta incertesa, clar, fins que no, suposo que el jugador no sàpiga on acaba el Sabadell, serà difícil, però bé.
Però coincideixo que serà més fàcil seduir-lo si estem a primera ref amb Rosende i companyia al front.
No, a segona federació gairebé que li diria, mira, vola, necessites volar. I l'altre dia, per cert, hi havia Fran Garagarza a la grada, el director esportiu de la Llotja, el director esportiu de l'Espanyol, veient el partit també. No vull dir res amb això, simplement dic que al final segur que va marxar amb bones sensacions i amb bons informes de David Estals, però bé. 8 i 5 minuts. Fem una pausa per la publicitat i quan tornem sortegem la pizza de Maximus i també fem una ullada com està la classificació, abans ho demanava l'Edu, i també els pròxims partits que té el Sabadell en aquest mes d'abril. De moment no farem allò del gràfic de totes les jornades perquè hi ha tants equips involucrats i queden tantes jornades que seria un autèntic enrenou, però sí que farem una ullada als 3 pròxims partits del Sabadell, els 3 del mes d'abril, i quants partits entre rivals directes hi ha en aquestes pròximes les 3 jornades que venen. Ara tornem.
Ràdio Sabadell. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Rosa dels Vents et convida a la jornada informativa dels cursos d'anglès a l'estranger. T'atendrem personalment a Sant Cugat el dimecres 10 d'abril al Sant Cugat Hotel de 4 a 8 de la tarda. Informa-te'n a rosadelsvents.es. El millor estiu de la seva vida. Se'l passaran estudiant?
Catalunya està en emergència per sequera. Després de 3 anys sense pluges, les reserves dels embassaments i els aqüífers han anat baixant progressivament, passant del 80% fins al 16% actual.
Pots consultar les restriccions del teu municipi al visor de la sequera entrant a sequera.gencat.cat.
A més, recorda que pots contribuir a l'estalvi d'aigua amb molts petits gestos.
Tanca l'aixeta mentre et rentes les dents. Prioritza la dutxa en comptes de la banyera. No facis servir el vàter com si fos una paperera o posa la rentadora quan només és plena. Estalvia aigua. És urgent.
És un missatge de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració de Ràdio Sabadell.
Segueix-nos cada dilluns de 7 a 2 quarts de 9 del vespre al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
Avui és el dia.
Raúl, chao, gaudint de del seu premi. La pizzeria napolitana Maximus ens va enviar el Raúl aquest vídeo fa uns dies i ja ha gaudit del seu àpat. El que no ens ha dit és amb qui va anar. Ha gaudit, s'està rient per aquí pel xat. No ens ha dit amb qui va anar el Bandarra, a menjar les pizzas, però bé. Som-hi, abans de seguir, fem aquest petit mos amb la pizzeria napolitana Maximus. Ja sabeu, una pizza napolitana autèntica, amb la seva massa de fermentació llarga, els seus ingredients de qualitat, la seva varietat de sabors, un concepte de pizza saludable, multitud de variants, i que és patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Podeu començar per una bona amanida, triar la vostra pizza i rematar-ho amb unes postres italianes de debò, al carrer Sant Antoni Maria Claret, número 15, o al 683 11 88 19. Pizzeria Napolitana Maximus, on la pizza és el patrimoni del bon menjar. Ja sabeu que aquí, entre tots els participants del xat del Tribuna, sortegem un dinar, un sopar per dues persones, valorat en 40 euros a la Pizzeria Napolitana Maximus. Podeu fer com el Raúl Chao, i si ens voleu enviar un vídeo, doncs el Roger Benet us el punxa aquí en directe. Pur espectacle, diu. Diu que està molt bona, la pizza, per cert, del Chao, 100% recomanable. I abans d'entrar em deia l'Edu, jo vaig anar l'altre dia, i també bé, no? Vas acabar satisfet.
Vaig anar amb la meva parella, vam agafar la Maximus especial de no sé què, amb trufa i tal, i estava boníssima.
Això de la trufa ja...
Sí, sí, ja era la guinda.
Garantia d'èxit. Va, i deixem cedim l'honor al José, que s'estrena al Tribuna, i que em digui un número. Jo, José, m'has de dir un número de l'1 al 32.
Ja abans que la meva parella és italiana, va néixer a 50 quilòmetres de Nàpols. Llavors, he d'anar i segurament serà molt bona, però...
Fa bones pizzas o no? Saps fer pizzas o què?
No, no fem pizza a casa.
No feu pizza?
Demanem o anem al restaurant, directament.
Molt bé, molt bé. Va, doncs
el dorsal de l'estal, què et sembla?
Vinga.
Doncs l'11, no?
L'11. Doncs mira, l'11, que a més estava per aquí, perquè l'he vist abans, l'Ignasi Arlequinat, aquí us deixo perquè ho comproveu, estava per aquí al xat abans, doncs em porta aquesta pizza, aquest àpat per dues persones a la Pizzeria Napolitana Maximus, i com sempre us diem, en aquest cas ens posem en contacte a través de Twitch, els missatges de Twitch al final del programa.
Un número abans, només diré això, i li hagués tocat a un soci de la penya, Jordi Branzuela.
El Javi, El Javi crec que li ha tocat també alguna vegada, És dels que acostuma a ser força afortunat,
A més, l'espai italià també,
Sí, home, és veritat. Sí, sí. Una mica més lluny de Nàpols, per això, de Torí, però bé. Mira, el Bebaixa Navarro diu per aquí que també està enganxat a Maximus, Diu, per mi la Dudú amb salsa pesto, única. Bé, doncs ja sabeu, aquí... estan fent publicitat. L'Edu, el xat també fan publicitat bona de la gent de Maximus. Participeu, com us diem sempre, al xat del Tribuna, perquè queden ja poquetes oportunitats aquesta temporada. Queda menys de 2 mesos per tancar el programa i per tancar la temporada, i tant de bo acabem de la millor manera possible. L'Ignasi, que diu per aquí, quina alegria. Doncs després ens posem en contacte amb tu, Ignasi. Som-hi! Anem amb aquest tram final de programa. Deies tu abans, Edu, la classificació. Com està aquesta classificació? És increïble. Li deia l'altre dia... Mira, ara faré pública una conversa que teníem amb el Roger aquest cap de setmana, que planejàvem de fer aquest gràfic dels últims partits, rivals directes, etc etc. Però, clar, avui li feia la reflexió, li dic, ostres, és que crec que és el 8è Unionistes, està 8 punts per sobre del descens. El 19è, que és SD Logroñés, està a 7 punts de la salvació. Per tant, és que tenim, anem a dir, mitja lliga involucrada en aquesta lluita per salvar-se la categoria, que serà absolutament ferotge. Mira, aquí tenim la classificació al canal de Twitch, el que diem, segurament un equip com Unionistes a dia d'avui doncs pot estar relativament tranquil, però és que no ho tenen fet. I jo ara mateix el tall el poso aquí, entre el 8è i el 19è aniran les 5 places que baixaran a segona federació la pròxima temporada. No sé com ho veieu vosaltres.
Pràcticament sí, una mica el que dèiem abans a nivell de dinàmiques. Jo ara no em fiaria tant dels punts. Evidentment, quan més punts has fet, doncs tens una bossa major, no? un coixí major, però qui li veig pitjor pinta són els dos filials, el Sanse i Osasuna Promeses, juntament amb Real Unión i Fuenlabrada. Penso que, de fet, Fuenlabrada en les dues pròximes jornades pot estar tranquil·lament a baix.
A veure, Unionistes jo crec que salvarà, però...
Tots els indicis fan pensar que s'hauria de salvar, però...
Però és veritat que té 42 punts i, si mirem la temporada passada, tenim el que va passar amb el Numancia, no? A la jornada 32 tenia 44 punts. I Unionista té 42 a la 31. I, a més, es va salvar el Real Unión, que estava a 10 punts del Numancia a la jornada 32. I no només va retallar 10 punts, sinó que va acabar 2 punts per sobre. O sigui...
I l'Atlètic Balears també es va salvar empatat a punts, no?, amb el Numancia, diria.
Sí. Segurament no tornarà a passar això, però... pot passar de tot.
Serà salvatge. O sigui, això, hem d'estar en bon estat físic, no patir gaire del cor.
I mental, també.
Sí, perquè és que serà... Bueno, el que dèiem abans, no hem viscut en la curta història de la categoria un final de temporada com aquest. No té res a veure amb l'antiga segona B.
I, a més, aquesta temporada té moltes dades curioses, molts miracles, no? Me'n recordo que aquí a Ràdio Sabadell dèiem quan estaven a 8 punts de la salvació, doncs si ens salvem serà un miracle, no? Pues a part del miracle del Sabadell, tenim el miracle del Terol, que no va guanyar cap partit.
Sí, sí,
la primera volta.
O sigui,
es pot salvar un equip que no guanya cap partit a la primera volta. I el Sestao, que va fer el primer gol a la jornada número 7, he mirat abans que a la jornada 12 portava 3 gols, a la jornada 12, i ara fa 3 gols inclús quan no acaba el partit.
Mm-hmm.
I sí, serà, sí. O sigui, contra el Majadona, que li han donat 3 gols, 3 gols contra nosaltres, 3 mm-hmm. gols encara que va perdre el Lugo, aquesta setmana també 3 gols, o sigui, una temporada molt, molt, molt estranya.
Tenim exemples, perdona, Pau, amb el Ceuta, també, que va fer aquest miracle, i a l'inversa amb el Sanluqueño, que estava en posicions de play-off a l'acabar la primera volta, i després va acabar demanant també al final de temporada a punt de caure a segona ref.
Estava pensant sobretot que un equip com Unionistes pot estar en aquell limbo de dir és cert que encara no té la salvació garantida, que són 8 punts per sobre del descens, però que també és un equip que és cert que pot estar mirant més de cara a l'Arenteiro, que és l'últim equip que es classificaria per la Copa i que el té només a 3 punts. És a dir, si li preguntem a algú de Salamanca ara mateix, gairebé que donarien per feta aquesta salvació, i que segurament, veient a més la trajectòria que ha dut l'equip del Reina Sofia, doncs és un equip que ha d'estar més enfocat a veure si pot pispar-li a l'Arenteiro aquesta última plaça de Copa.
I pensant que hem d'anar a Salamanca, jo espero que estigui salvat en aquella jornada.
Sí, que estigui més tranquil. Estigui més tranquil, que juguin sense aquest sí. punt de pressió, perquè s'estan complicant la vida.
Per Unionista sí que en canviava, veus? Igual que per Real Unión i per Fuenlabrada, no, ni de conya. Sobre Unionista sí que en canviava.
I per un Lugo també us canviava o què?
Si el Lugo tant extraesportivament com esportivament, això... Anava a dir una cosa, estem en horari infantil, però això és una casa sí, sí, molt rebombori.
Ens hem entès. Diu perquè el Murci també que tenim el hàndicap de no tenir guanyat cap average, per no dir la diferència de gols, que realment és un punt a tenir en consideració. Aquí no ho hem posat a la classificació, però si el Sabadell està en descens ara mateix, insistim, és per la diferència de gols general, que no és el criteri que es fa servir quan s'acaba la Lliga. Perquè en aquest sentit es faria una lligueta a 4 entre el Cornellà, Promesa, Sestao, Riberes i Sabadell. I en aquesta lligueta a 4 el Sabadell seria el millor classificat i per tant acabaria la Lliga 14. Per tant, és fictici, amb totes les cometes del món, és fictici aquesta 17a posició del Sabadell. Però és un punt a tenir molt en compte.
Sí, per això els partits contra Osasuna, Promeses, Cornellà i Tarazona ja són importants de per si, però també, a més, tenim aquest tema del golaveratge, que a final de temporada doncs segurament començarem a fer els comptes, no?
La calculadora. Ho dic més que res perquè, clar, hi ha combinacions de triples, quàdruples, que podrien salvar el Sabadell, però és cert que en els dobles ara mateix surts penalitzat. I que és una mala notícia també el 3-0 que li han donat al Sestao River contra el Rayo Majadahonda, perquè això fa que el conjunt verd i negre doncs, tingui millor general que el Sabadell ara mateix. Que el Sabadell, ara no vull equivocar, però diria que era de menys 13, si no vaig errat.
Sí. Per tant... I també Real Unión, sembla que comptarà el general, no? Si al final empatem.
La part bona també, llenço l'argument, és que segurament contra dos equips amb els quals tenies la baralla perdut, SD Logroñés i Rayo Majadahonda, són dos dels despenjats.
Previsiblement, sí, que dèiem abans que són dos places que ja
per
tenen...
Per trobar-li la part positiva, eh?
Ja tenen nom i cognoms. Sense fer el Nostradamus, tal i com està el Sabadell i tal com som, potser hem tenim que salvar amb aquesta lligueta de 4 a l'última jornada, eh? O sigui, ja ho he vist gairebé tot amb el Sabadell. No, aviam, serà molt important, i per això dèiem abans el de fer aquesta doble combinació de 4 de 6, serà molt important no perdre contra el Promeses i no perdre a Tarazona tampoc.
I el Cornellà també, són els 3 partits que vas guanyar la primera volta.
Sí, però Cornellà jugues a casa, jo em refereixo fora, sí. No perdre aquests partits, com a mínim, no perdre. I després a casa sí que els has de treure, contra el Cornellà i contra el Nàstic, que també serà molt complicat, però bueno, al final se'ns dona bé, no?, contra els de Tarragona.
A veure com està el Nàstic, també, d'aquí unes jornades. Si ha perdut pistonada en aquesta lluita per la primera plaça, si... Bé, és que al final és difícil, fer càbales, el que dèiem, mirar a 5-6 jornades vista, perquè igual que a dia d'avui estem dient que Unionistes encara no ho té del tot fet, d'aquí a unes jornades podem dir que hi ha menys equips en aquesta lluita i que hi ha algun equip que ja s'ha quedat més despenjat de la pel·lícula.
Sí, també hem de veure què fa el Cornellà, que és el club, no?, en 7 vides, sempre acaba salvant-se. Jo aquesta temporada en aquest grup no ho veig tan clar. Veurem què passa, i sobretot el partit de la Nova Gravalta serà molt important, com deies abans, Pau.
Teniu controlades les pròximes jornades?
Sí, més o menys.
Sou dels que mireu allò, què passa? Tu dius, tu sí, José?
Sí, sí. Jo sí, perquè previsiblement, si tot va bé, aniré a tots els desplaçaments, excepte a l'últim, a Lugo. O sigui, els tinc marcats, tant els de casa com els de fora, per veure'ls en directe i estar donant suport allà, o sigui que més o menys...
Més o menys, sí.
Aquí potser aniré jo, que tinc família de Lugo, els meus pares són de Lugo, i mira, potser... Espero anar ja només per veure el poble, eh? Ja amb la salvació, però si hem de patir, va direm.
El Javi diu per aquí que aquest equip dona més garanties fora que no pas a casa. Veiem també les pròximes jornades, si voleu, també per... veure també aquesta quantitat de duels directes que hi ha. Deia, s'hi referia a Cano també l'altre dia en roda de premsa, dient que al final hi haurà equips que es deixaran punts perquè hi ha duels entre rivals directes. Aquesta imatge és gairebé allò per fer-li una fotografia, per fer una captura de pantalla. Són els partits del mes d'abril, no hem volgut anar més enllà, perquè al final, insistim, pot canviar molt la pel·lícula. I aquests són els duels directes que hi ha, agafant el tall, insistim, del 8è al 19è. Ens trobem que aquesta jornada, per exemple, únicament hi ha un Sestao River Real Unión. No hem volgut marcar el Fuenlabrada, el Rayo Majadahonda, perquè al final el Rayo està com està. Està a 13 punts, falten 21.
Està sentenciat, sí.
Està sentenciat. Per tant, aquí té una bona oportunitat també el Fuenla per deixar enrere a la zona de perill. Haurem d'estar pendents d'això, de qui juga contra qui, sí. Perquè, per exemple, el Tarazona visita a la següent jornada el Cerro del Espino...
Sí, la jornada 32 és important també, no només pels equips de sota que juguen entre ells, sinó també destacar els equips que juguen alguna cosa. O sigui, Deportivo de la Coruña visita Teruel, Nàstic visita Tarazona, la Ponferradina rep l'AS de Logroñés, que bueno, tampoc el donaria gaire per la lluita pel que dèiem abans, però clar, són equips que s'estan jugant al playoff. La Culto, inclús, que no acaba d'arrencar, doncs la Culto rep a casa al Sanse, bueno... Atents a això, perquè si el Sabadell li dona per guanyar el Tajonar, i això ja fem una mica de futbol ficció, el Depor, el més normal és que pugui guanyar a Pinilla, i el Nàstic a Tarazona.
S'ha
de donar, però
sí,
aquesta combinació...
S'ha d'estar pendent, sí, de tot el que pugui passar també.
Són tres resultats que en clau Sabadell en vindrien de luxe.
Sí, ara estic veient, no?, la CD Logroñés, no? Què vols? Que perdi contra la Ponferradina... o que assumi algun punt perquè així contra l'Osasuna promeses. Perquè, clar, Rayo Majadahonda, bueno, no ho sé.
Jo aquí tinc clar que avui...
La professionalitat dels jugadors, però quan ja et veus ja...
Aquí tinc clar que avui que guanyi la Ponferradina, però per assegurar el playoff, i que quan vinguin amb nosaltres sí, ja no juguin res.
Bueno.
Per la gent que ens escolta via antena i via podcast, que si no això es fa una mica estrany. Sí. Jornada 32 ja, Sestao Real Unión, i Promesa Sabadell. A la 33 tenim, ens queda una mica per sobre, però hi ha un Sanse Fuenla, hi ha aquest Sabadell Cornellà a l'estadi, hi ha un Teruel Sestao River, déu-n'hi-do el calendari del Sestao River, perquè ara ho explicarem, està ple de partits contra rivals directes, i un SD Logroñés Osasuna Promeses. I a la jornada 34 hi ha un Promeses Real Unión, déu-n'hi-do també el Promeses, aquest rush contra equips d'aquesta zona baixa, Fuenla, Teruel, Cornellà Sestao River i Tarazona Sanse. Aquest és el calendari, que serà, insistim, no apte per cardíacs. Diu per aquí, per exemple, el José, que els pròxims dos partits són importantíssims. Diu, jo crec que aquí es decideix el nostre futur. Si guanyem, la motivació ens portarà a la salvació. Si punxem, encara que sigui matemàtic, jo ho veuré molt negre. El Martí diu que el Teruel el vaig veure molt fluixet, que creu que serà el tercer per baix. El Mengot diu, necessitem molts empats i guanyar el Cornellà. El Juanfran diu, perquè quines dues jornades té el Lugo, que es poden veure en un fregau important. I el Raül preguntava per aquí que el partit del Sestao és a porta tancada. Doncs en teoria sí, no? Els dos propers,
els dos següents, sí.
Amb aquesta sanció, doncs haurien de ser també a porta tancada.
Sí, deien en un grup de WhatsApp, que també estic en diversos clubs de primera ref, que al Sestao fins i tot li convenia jugar a porta tancada contra el Depor, perquè sí, preveien que vindrien més aficionats de la Corunya que no pas del propi Sestao. Bueno, no sé en quin punt pot acabar influenciant. Per mi té més incidència el fet que és l'equip que es juga més duels directes amb tot el que comporta. I que ja no són tan forts a casa, tot i que se'ls està donant molt millor a les Llanes, però no són aquell equip de la primera volta que era imbatible. Veurem.
Estarà molt interessant, eh? Serà cap de setmana, rere cap de setmana d'aquells de transistors i d'estar pendents de molts partits. I de fer la feina, evidentment, sí. Eh?
Hem de començar pel Tajonar.
Correcte, hem de començar per aquest Promeses que ha anat caient de mica en mica a la classificació, que ja es troba de ple en aquest fregau, com deia abans el Juanfran, eh? Plenament immers l'equip de Castillejo en aquesta lluita per salvar-se. Queden 5 minutets per arribar a 2 quarts. Si us sembla, ho rematem pel que fa a la tertúlia purament del Sabadell aquí, perquè venim d'un partit post a casa, per tant toca avui rematar-ho amb el cest personal del Sergi Parc. Anem a refrescar la memòria amb la pregunta que ens va deixar ara fa un parell de setmanes Abde Damar pel pròxim protagonista.
¿Por qué cuando conduces no se te ve la cabeza?
Doncs per què quan condueix no se li veu el cap? Esbrinarem ara si és pel que fa conducció al volant o si és pel que fa conducció amb la pilota. El següent protagonista d'aquest test personal del Sergi Parc.
No, al final es una manía que tengo desde que empecé a conducir, como que es ir bajo en el asiento y me tengo que aguantar las preguntas de compañeros, de familia, que me ponga un poco más de pie.
Cés personal.
Nom complet.
David Soto Ruiz.
Lloc de naixement.
Ablitas, Navarra.
Tens parella i fills.
Pareja i perro.
On viu?
En Sabadell, en Valcorba, en cerca del Corte Inglés.
Una pel·lícula.
El Joker.
Una sèrie.
Breaking Bad.
Una cançó.
El Club de Soñadores, de Antonito Molina.
El teu menjar preferit.
L'arroz a la cubana.
Una frase.
Siempre pa'lante.
Estudies?
Hice AD.
El millor lloc per anar de vacances.
Cádiz, Conil, Tarifa, por ahí.
Un referent.
Luis Figo.
El millor entrenador.
Siempre te quedas un poco con... un poco de cada uno, pero la verdad que he tenido suerte en ese sentido. David Navarro, quizás, de Alastra en Zaragoza.
El millor moment de la teva carrera.
El año pasado en Badajoz, a pesar de descender, disfruté mucho con la afición que hay allí.
I el pitjor?
El peor hace 6 meses, cuando me tuvieron que operar.
Un estadi on t'agradaria jugar.
En el Sadar, en Osasuna.
Ets supersticiós? Fas algun ritual en els partits?
No.
El dia que et retiris, com t'agradaria continuar vinculat al futbol?
Me veo más bien como director deportivo, así ayudante de director deportivo.
Ets molt de xarxes socials?
No, cada vez intento menos. Las utilizo, pero tiendo a minimizarlo, la verdad.
T'agrada parlar amb els mitjans de comunicació?
Algo, poco a poco algo mejor, algo más, pero siempre ha sido muy vergonzoso y me pongo nervioso.
Amb qui et portes millor el vestidor?
John, Tony, Amelivia, Javi... Un poco, la verdad que hay un grupo humano muy, muy bueno.
Quin company creus que feia més gambarrades de petit al col·legi?
Yo creo que puede ser Toni. No sé, porque siempre está haciendo el tonto.
Exercici de memòria. Temporada passada, quan estaves al Badajoz, per què apareix el nom de David Soto en l'episodi de denúncia a Yannick Buila per possible arreglament de partit en el duel entre el Badajoz i el Pontevedra?
Aparece porque en el Pontevedra había un David Soto también, de central. Y sí que cuando salió la noticia, primero decías, joder, a ver si... Pero no, gracias a Dios estaba en el acta de las alineaciones.
¿Quin encàrrec li deixem al pròxim jugador?
A ver si se pone alguna vez nervioso.
Doncs si alguna vegada es posa nerviós, no sé per qui anirà, d'aquí a 2 setmanes ho descobrirem.
Bueno, aviam si és nerviós per llançar una falta, per el terreny de joc, no sé.
Es van acabant les opcions, eh? Ja han passat uns quants jugadors aquesta temporada pel cest personal. Sí. Veurem. David Soto, què? El veieu, per cert, repetint titularitat a Tajonar? O...
Jo sí que el veig. A més, un extra de motivació que hi és d'allà de Navarra, que ara ho ha comentat.
Sí,
a més,
veritat.
Si no fallo de memòria, els seus pares també aniran a veure'l en directe, al Tajonar. Jo penso que sí.
Mira, ja tenim un desig, no? Que marqui un Navarrico i que sigui el David Soto. No sigui cap dels jugadors del Promeses.
Sí que és cert que doncs això, el dia del Fuenlabrada va estar potser més participatiu, més actiu, no?, que en el darrer partit a casa contra el Teruel, però que és una arma que hem de fer servir. A mi em fa la sensació, sempre ho dic, que és dels pocs futbolistes de la plantilla que quan veu la pilota i la porteria relativament a prop no s'ho pensa 2 vegades a l'hora de...
És dels més verticals que tenim, sí, i tant.
És el que dèiem abans, no?, que hem d'aprofitar a vegades aquests espais, sobretot quan tenim el resultat a favor, i és un jugador molt interessant des d'aquest punt de vista, no?
Bé, doncs veurem. David Soto, si aquest diumenge a les 12 és titular o no a Tajonar en aquest Osasuna Promesa Sabadell. Primera de les últimes 7 finals que li queden a l'equip d'Òscar Cano per intentar aquesta salvació a la categoria. Ens espera un desenllaç absolutament d'infart en aquestes setmanes. Nosaltres ho deixarem aquí, que queda res, poc més d'un minut per arribar a dos quarts. Gràcies al José de Besa, a l'Edu Mesa, per haver vingut avui al programa.
A vosaltres, sempre.
I res, ja sabeu que podeu seguir informats al portal radiosabadell.fm, al portal web, també a l'Hotel Suís, que demà torna a la una amb l'Adrián Arroyo al capdavant. I res, nosaltres, doncs això, ens hi tornem a posar dilluns de la setmana que ve amb el Roger Benet a la tècnica, a la realització i al control de so. Que passeu bona setmana, adeu-siau!